Bé, doncs, si voleu anar baixant de l'escenari, ara sí ja no tenim res més per fer temps mentre arriba el Franxo. Vaig a trucar-lo a veure si... és que no ha enviat ni un trist WhatsApp. Sí, Maria, merci. Perdoneu la informalitat, però bé, el pregó satíric ja sabeu que sempre és una mica així. Franxo? No, ara ho aviso, però ostres. Vale. No, vine ràpid. Vale. Segur? Vols que busquem algú que el faci? Ah, no. Vale. Ok. Bé, doncs el Franxo, disculpa, però li ha sorgit un imprevist de feina. Aleshores, doncs, no sé si hi ha algun voluntari.
Esto es un cachondeo.
Senyor, però vostè què fa?
Que he salido de trabajar de los vikingos para ver el pregón de este tío y ahora me viene tarde este tío.
Jo també penso el mateix, però no ho puc dir.
Pero a ver, ¿qué seriedad es esta? Por favor, ¿qué te ha dicho este tío?
Que ara ve.
Que ara ve.
Que està treballant.
Si tiene que empezar aquí a las 5:30.
Ja, sí, li hem dit. I a més li hem dit que anàvem una miqueta justos.
Però per què pensáis en personajes com este tío? Que no lo conocéis.
Sí, la propera
vegada no lo conocéis.
Mirarem millor.
A ver, per aquí debe estar su hija, ¿no?
Bueno, el deixem.
¿Dónde está su hija? A ver, ¿dónde está la hija? Ven pa' aquí. Tú sabes, es que me he dejado el teléfono. Tú sabes el teléfono de tu padre, ¿no? Llámalo, hombre, llámalo. Llámalo que ya verás. Que he plegado de los piquingos a las 5:30, a las 5:15, me he duchado. He venido puntual y el tío me viene tarde. Dámelo, pásamelo. Oye, tú, sinvergüenza. ¿Qué coño estás haciendo? Trabajando, pero que ya sé que salen cosas difíciles, ya lo sé, pero que tenías que estar aquí, que hace tiempo que lo sabes, nene, desde el año pasado que lo sabes, Por la visita te la pasas al día siguiente, coño, mañana o pasado, o el otro, yo qué sé, que te vas de vacaciones. Ay, Dios mío, a ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás que te voy a buscar? Ah, no, que iba a venir en coche, pero que tienes el cepo puesto porque te han puesto una multa por ir sin seguro. Mira que eres gilipollas, ¿eh? Pues no te preocupes, ya te voy a buscar yo. Pero, ¿dónde estás? En Campey. Aunque Campey, ahora es muy pijo Campey. Antes se llamaba la Casa del Sordo. Ahora han puesto Campey para poner los pisos más caros, ¿sabes? Porque si ponen piso, es que te lo estoy diciendo. Bueno, pues oye, pues vente para aquí, porque la gente, aquí hay mucha tensión, ¿eh? Hay mucha tensión. Hay más tensión que la Gallardo y la Aurora encerrada en un ascensor. Venga, voy para allá, espérame. ¿Dónde está? ¿Dónde está la hija? Dile a tu padre que es un sinvergüenza cuando lo vea. Perdonadme, ahora lo voy a buscar, Viñet, lo voy a buscar ahora un momentito en moto, y me lo traigo para aquí. Me lo traigo para aquí. Sí, tenéis que hacer tiempo porque yo tardaré en ir a casa de sordo y venir 5 minuticos, más o menos. Sí. Bueno, ay, Dios mío.
Bé, perdoneu perquè al final us acabareu cansant de mi. A veure. La trajectòria del Franxo amb la grupa, per anar fent una mica d'entracte. La vinculació del Franxo es remunta als inicis de l'entitat, al principis dels anys 80, quan ell tenia 14 anys, a ser membre de la primera colla de bastons de la grupa, que malauradament va desaparèixer. En aquella època, la grupa encara no tenia la seva seu actual, al Palau del Rei Moro, i com ja hem comentat abans en la presentació de la nostra sòcia, els assajos de bastons es feien al local de la secció femenina. En aquella època, el president era un jove Valentí Montgall. Anys més tard, a l'any 1985, i ja amb 19 anys, el Franxo també va formar part de l'expedició al Festival d'Europàlia, un grandíssim festival folclòric que es feia a Europa. I en aquella època, aquell any, disculpeu, va ser dedicat a Espanya i un grup de l'Agrupació de Balls Populars va participar-hi representant a la Comunitat Autònoma de Catalunya. Allà es van desplaçar 16 nens adolescents amb la tutoria d'en Valentí Montgall i la Mia Montaner. L'experiència va durar quasi 3 setmanes i allà van ballar per milers de belgues en diferents estadis tancats, en ciutats com Brussel·les, Amberes, Liège, i en una de les actuacions fins i tot hi van assistir els reis de Bèlgica d'aleshores. Anys més tard va entrar com a geganter a la colla dels gegants moros. Per això li hem posat aquí, perquè li facin companyia quan es digni a aparèixer. I el cap de colla d'aleshores era un jove Joan Molina. En Franxo, des d'aquella data, va ser geganter i durant més de 30 anys va fer ballar els moros pel carrer fins que l'any passat... el 2019. Clar, és que això de que hi hagi hagut un salt destirota una mica. Fins que l'any 2019 va decidir deixar la faixa. Bé, aleshores... Hola? Què?
Ja està bé, home.
És que, perdoneu, eh? Juan Carlos, que no té entrada i vol passar. Bueno, veig que alguna cadira lliure hi ha, doncs digue-li que passi. Bé, doncs seguim amb això. Ostres, el que faltava.
Buenas tardes a todos. Me conocéis, soy Juan Carlos, ¿eh? Que había sido rey de España. Es que, ¿sabes qué pasa? Que tengo a mi amigo Francho que me ha dicho que tengo de venir a Perrón, pero en gilipollas tampoco ha venido, ¿no? Vaya, te parece Borbón. ¿Tenéis un teléfono que lo llame?
¿Algú deu tenir teléfono?
A tu, David, tú sabes el teléfono. Márcamelo. Hola, Pancho, ¿qué hay, campechano? Que estamos aquí, hombre, que estamos esperándote, que no vienes. Sí, pero hombre, que tenés toda la gente aquí esperando, hombre. Bueno, pues nada, así encima, así veo que hay unas, que vaya haciendo tiempo. Vale, muy bien. Bueno, haz lo que pueda, ¿eh? Que ya sabes que soy un poco cortito. Ahora estáis esperando que me caiga, ¿eh, cabrones? A ver qué me ha dicho. Ah, sí. Sobre todo, una cosita, estar pendiente del reloj. ¿Eh? A 6:15 tengo de salir porque tengo que coger el tren, ¿eh? Que me tengo de campamentos. A ver, me ha dicho que me tengo de saludar a una tal Dora. ¿Dónde está la Dora? ¿La pendona? Hola, Dora. ¡Hombre, Dora! ¿Cuánto tiempo sin verte, Dora? ¿Tú te acuerdas? Madre mía, cuando era joven yo conocí a la Dora. No, estás igual de guapa. Me tienes enamorado, ¿eh? Me tienes enamorado. De verdad. Fui a ver a Dora para ver si me podía arreglar los bajos. Los bajos de los pantalones. Cachondos, que soy unos cachondos. Pues nada, y la verdad que me diste calabazas, ¿eh? Me diste calabazas. Nunca, y me casé con la Sofía, aquella que es muy triste, aquella mujer. Es muy triste. Pero, sí. Pero la verdad que se han quedado todos sorprendidos de verme. Se han quedado igual de sorprendidos que ver a la Carmen Almiral practicando zumba. Vamos a ver, otro. Lo de el pendón del hospital, ¿dónde está el del hospital? Hombre, que me han dicho que soy como el Adobe de Vera. Cada vez tenéis más propiedades. Bueno, pues felices vacaciones. A ver, ¿dónde está el furgón? Me han dicho que el furgón no está. ¿Dónde está el furgón? ¡Hombre, furgón! Nos conocemos también. No os voy a decirte que nos conocemos. Pues nada, furgón, me ha gustado mucho tu cartel, ¿eh? Ha sido un cartel fantástico. Sabiendo que era tuyo, me ha gustado más, ¿eh? Eres un tío cojonudo, ¿eh? Es un cartel un poco vintage, ¿eh? Un poco vintage. Está igual de vintage que el anorak que llevaba el Morando, ¿eh? El Morando, el anorak del Morando, me han dicho que siempre pilla aquí en Sitges. Siempre pilla. En fin, bueno, tú ya sabes que yo tengo mucha mano, ¿eh? Tengo mucha mano. Y si quieres, tú el póster este lo tienes en grande, ¿no? Pintado. Pues yo, si quieres, como tengo mucha mano, porque había sido rey de España, ahora ya no lo soy, y mi hijo me ha quitado la paguilla. Me quitó la paguilla. Pues yo hablaré, haré, moveré teclas y te lo colgaré en la sala más grande del Prado. Del Museo del Prado, del Museo del Prado. Ay, Dios mío. Bueno, muchas felicidades, ¿eh? Y me alegro mucho de verte, que eres más majo que un sol. Vamos a ver, aquí tenemos la, me han dicho, la Elena de la Elena y la Carmen de la Elena del Prado. No, la Elena y la Carmen. Ah, mira, están aquí la Elena y la Carmen. ¿Cómo estáis? Están haciendo competiciones a ver quién hace primero los 250 años. Vaya. El uno o la piedra, el otro el candil. Madre mía. Madre mía. Pero me gusta de verdad, os lo digo de verdad. Porque tenéis una, las dos, tengo de dar mis felicitaciones. Porque tenéis una, como entidades, una gran trayectoria. Larga, larguísima, de verdad. Me iba a decir lo del motivo de honda satisfacción, pero ya no lo digo. Y es tan larga, la trayectoria es más larga que una rúa de Nacho, Nacho Ruiz, ¿no? ¿Era? Pero a mí lo que me gusta es vuestro señorío institucional, que si que vayáis las dos a por todas, las dos juntas, las dos de la mano, porque sois las dos unas grandes entidades. Se os ve contentas, ¿eh? Se os ve muy contentas, ¿eh? Las dos, se ve contentas. Se os ve más contentas que mi hija Elena cuando entra en una tienda de consoladores. Porque mi hija Elena es cachonda de cojones, ¿eh? Un día entra en una tienda de consoladores. Bueno, lo explico aquí, pero no se lo digáis a nadie, ¿eh? Muy bien, muy bien. Un día entra mi hija Elena a la tienda de consoladores. Sabéis que es un poco... Que le gusta, ¿eh? Un día se ve que entró a una tienda de consoladores y le preguntó al que servía los controlados, bueno, el jefe de la tienda, hombre. Y dice, oiga, por favor, ¿dónde están los consoladores? Dice mi hija Elena. Dice el tío, dice, mire, están en esa pared de allí, en esa pared están. Y dice, ah, pues mira, me pone el rojo. Y dice, no, del extintor para allá. Es que es una cachonda. El Dani Pujol, ¿dónde está el Dani Pujol? El Dani Pujol y el Tití Marcet, ¿dónde están los Dani Pujol? Míralo, el Dani y el Tití, ¿dónde está el Agustín Marcet? ¿Dónde está el Agustín? Ah, míralo, está aquí. Joder, con el brazo que tiene no te he visto, tío. ¿El Francho este qué? Parece buen chaval, ¿eh? Es buen chaval. Lástima que lleva a los moros, ¿eh? Pero bueno, es lo que hay. Ahora, como está con los moros, pues, que son los que le sacan un poquito las castañas del fuego, como no tiene la paguilla, que mi hijo me quitó la paguilla. Es un cabrón. Está casada con la Leticia esta, que es una imbécil. No la trago. La Leticia no la trago. Pero yo quiero hacer una cosa. ¿Quién es el cartecolla? ¿Tú o el cabezón aquel? Oye, Dani, yo podría ir un día, que venga por la matinal, podría venir a llevar un poco los gigantes. ¿Sí? Vale. ¿Me dejaríais poner el polo este blanco que lleváis? ¿Sí? Bueno, una vez puesto, a lo mejor canto más que el salmerón en una corrida de toros, pero bueno, yo os echaré una mano, ¿eh? Muchas gracias, presidente. Yo que estoy acostumbrado a ir con presidentes. ¿Y la Laia? ¿Dónde está la Laia? ¿Y tu padre? Vaya pena a tu padre. ¿Y la novia? ¿Dónde está la novia? ¿La novia dónde está? Madre mía. Tienes que tener más paciencia tú con este. Tienes que tener más paciencia que el logopeda de Jesulín Dubrique. Y no viene el tío, ¿eh? Bueno, políticos, me han dicho políticos. Está la Aurora. El Jaume me está escuchando, me han dicho desde allá. La Aurora. A mí me han dicho, Aurora, a mí me han dicho que tú estudiaste con el pregonero. ¿Eh? Y estudiaste todo el GB con el pregonero. ¿Y era buen estudiante el pregonero? ¿Sí? Los cojones eran buenos estudiantes. Vaya maestros que tuviste en el GB, madre mía. En uno que me ha salido un tarao, el que tiene que venir, el pregonero este. Y vosotras me habéis salido republicanas independentistas. Qué mal fue la GB aquí en este país. Pero os digo una cosa, ¿eh? Os digo una cosa. Yo, si hubiera nacido en Cataluña, yo me hago independentista, ¿eh? Y republicano. Porque con la tropa esa que tenemos ahí, el tarao de mi hijo también, otro tarao. Y todo el grupo este político que tenemos, de verdad, ¿eh? Pues bueno. El David, tú eres el David, ¿no? Tú eres el jefe de la fiesta, ¿no? El jefe. Tú te ves un tío muy campechano, ¿eh? Coño, pues a ver, tú tienes mano en la fiesta. Sí, bueno. A ver si me puedes meter a mi nieto Froilán este. El Froilán de todos los santos. De todos los santos cojones que me tiene ya. Me tiene loco, no me deja hacer la siesta. Tío, bueno, ¿me lo podrás meter? ¿Sí? Bueno, tú sabes que entre tú y yo tenemos cosas en común. Que son que los dos trabajamos con comisiones. Tú trabajas con comisiones de fiestas y yo trabajo con otras comisiones. En fin, pues bueno, me parece que me tengo de marchar, ¿eh? Porque tengo de... Es que he quedado con una chati y tengo que coger aquí. Oh, me tengo que ir. ¿Eh? Bueno, señores, es por mí. No lo voy a decir. No lo voy a decir. Me despido de todos. Que tengáis una feliz fiesta mayor. ¿Eh? Y me voy a ver a logopeda.
Bé, després d'aquesta visita ex-reial, seguim amb la trajectòria del Franxo a la grupa, mentre esperem que finalment arribi el Franxo de veritat. Són moltes les anècdotes que es poden explicar i totes elles vinculades amb l'entitat. Algunes, la veritat és que ni tan sols jo les coneixia. No coneixia, però m'imaginava que el ball de Gitanes d'Antes es va recuperar amb un, i em disculpareu l'expressió, aguantar amb el cubata. A un sopar en aquell restaurant que es feia dir la màfia, entaulats a la taula. Joana Fort, Joan Duran, la Mònica, l'ex d'en Franxo, i ell mateix. Allà va sortir la idea de recuperar el ball de gitanes com es feia antes, únicament amb homes, però amb una vessant satírica. Tampoc coneixia que va ser el primer geganter que es va atrevir a ballar un rock, corrent amb la geganta, que es veu que això és un concepte. Forma de ballar que va deixar petjada, ja que actualment encara els nostres geganters moros ballen aquesta peça d'aquesta manera. En Franxo sempre ha estat obert a ajudar a totes les juntes directives, avui també n'és un exemple, i és per això que durant 8 anys va ser membre de la junta directiva de l'entitat ocupant el càrrec de secretari, que porta molta feina. 4 anys en una legislatura amb el Joan Molina i 4 anys en una legislatura amb el Joan Duran. Aquestes legislatures no van parar de tenir complicacions, alguns realment d'envergadura, com el dia que els van notificar que a la seva junta directiva que en 15 dies l'entitat havia d'abandonar el Palau perquè s'havia venut l'edifici, o l'afer dels cavallets, o l'afer del llibre de la colla de diables de la nostra entitat, també un altre tema interessant. En Franxo, durant alguns anys, també havia estat passebrista i havia exposat amb algun dels membres del grup passebrista algun diorama dins del Palau. A les juntes sempre era el responsable de la intendència, de comprar tots els productes per fer vermuts, xatonades i servir-los juntament amb altres membres. També cal dir que durant anys... A les xatonades, algun que altre cop doncs, va fer una mica de faràndula, que ja sabem que li agrada. També m'han dit que era una miqueta rata. Això suposo que a dia d'avui li hem d'agrair. ja que per aquella època l'entitat no estava passant per bons moments econòmics i comprava el més barat que trobava. Compraven uns ganchitos, no sé si fa anys que havíeu anat al fi de festa, hi havia uns ganchitos que eren radioactius, ja que eren taronges. Doncs aquests els comprava el Franxo.
Sí.
I bé...
Sí. Ai, ja estic aquí.
Bueno.
Hòstia puta, tu.
Perdoneu, eh?
Perdona. La gent et vol escoltar tu, no a mi, Franxo.
Ja, però feina.
Així que... Sí, tot teu.
Ostres, tu, perdoneu, eh? Hòstia, quina calor. Hòstia, última hora m'ha trucat un client i he tingut d'anar-hi. Ho sento, eh? Ho sento. Bueno, començo. M'ha deixat el meu cosí aquí al costat del passeig, vingut corrents. Hòstia, quina calor, no? Bueno, esteu bé? Sí, us han amenitzat bé, m'han dit la... Sí. Bueno, primer de tot vull desitjar, primer de tot, abans de començar el pregó, vull desitjar a un amic que avui al migdia m'ha trucat que per motius de salut familiars no podria assistir i li desitjo de tot cor que tot, vull dir, que no sigui res, que només sigui una punterieta. Dit això, bona tarda a tothom, disculpeu el retras. Tranquil, que intentaré que aquest pregó no es faci tan llarg com el discurs del nostre mossèn el dia de la presentació del programa. Que més que un discurs, semblava una missa. La gent estava collonida que no sigués igual de llarg com la conferència d'en Joan Ill a l'acte del 150 aniversari del Retiro. Gràcies també al president de l'agrupació de comerç... Perdó, m'he saltat, no? Sí. El protocol diu que es té que donar la benvinguda i agrair l'assistència a l'alcaldessa, regidors, presidents d'entitats i a tot el sumsumcord de protocolari. Però com vaig malament de temps, perquè la gent en acabar d'aquí té que anar a escoltar el pregó de la meva amiga Evita, amb el vostre permís, Aurora, m'ho salto. El protocol diu que es té que donar la benvinguda... Això ja ho he dit. Gràcies, Laia, per vindre a veure quina liarà el teu pare. A la meva parella, la Natàlia... i als seus fills, al meu estimat germà Gavi, que el veig per allà, a la meva germana Vinyet, que segur que estarà al cel pendent què culleres dirà el seu germà en aquest pregó, a cunyats, cunyades, presents, nebots, resta de família, amics i públic que ha volgut estar aquí assistint en aquest pregó. Bona tarda a tots. Gràcies també al president de l'agrupació de comerç més important que existeix ara mateix a Sitges, al president de l'agrupació de paradetes del Tom Manta del Passeig, el senyor Me Pongo un Lubumba, que es troba allà darrere. Bona tarda, amic. No mireu, que és conya. Moltes gràcies a la Vinyet, la presidenta de l'agrupació, i a tota la junta directiva de l'agrupació per pensar en mi i oferir-me fer el pregó satíric d'enguany. Mireu, quan m'ho van proposar, em va fer gràcia. Mai hagués pensat que feia un any el pregó satíric de la grupa, de veritat. I mireu, content de preparar tot aquest show i retrobar-me de nou amb la meva faceta creativa i conyona per una actuació en públic. Fet que des de la confecció del meu predicot de Carnestoltes no gaudia. Jo disfruto molt presentar-lo, però disfruto molt més preparar-lo. Ideant i escrivint bestieses, que és quan més gaudeixo. Quan estava ideant aquest show, hi havia dies que estava amb la inspiració i altres que estava més col·lapsat que el servidor de vendes d'entrades de la Regidoria de Cultura. I tenia dies de tot, uns dies cabrejat, perquè les idees anaven sortint, però no em feien gràcia ni a mi, i dies que tot el contrari, que la inspiració sortia per tot arreu. Llavors estava més feliç que en Guillem Escolà amb un bancal de sorra. Ho dic fotut, perquè els pregoners que em precedeixen, d'un i dos, el Nivellàs, el Cubillos, la Mercè García, el Ratxo, la Mia, grans pesos pesats, amb uns grans pregons, però bueno, he intentat fer el possible dins del meu estil. Tal com he dit, tenim uns grans pregoners i uns grans pregons que ens precedeixen. I és per això que volia estar a l'altura. I m'he volgut informar contactant amb especialistes mundials en pregons, els quals, i de manera unànime, m'han recomanat que un bon pregó es fa a través d'una estructura, la qual té que haver-hi tres parts. La introducció, el cos i la conclusió. Però observant i valorant aquests punts inflexibles a l'hora de fer un pregó, us comunico que he fet el pregó com m'ha donat la punyetera gana. L'ha introduït retomant el pregó, retomant, encara no he dit res, però ja dic retomant. La meva vinculació amb la grupa, crec que la vinyet ja l'ha mencionat abans per fer temps, mentre s'arribava. Així que em salto aquest pas i tiro milles, que si no, se'm farà llarg. I acabarem tard per al pregó de la meva amiga Vita. Comencem. Comisión, ¿qué ha pasado con las entradas? ¿Qué ha pasado con las entradas, comisión? Tranquils. Tranquils, que ja sé que vosaltres no teniu res a veure amb el tema del servidor informàtic elegit per l'Ajuntament per la venda d'entrades, que ha fallat més que una escopeta de fira. Tal com han dit, tal com sé que... Ah, no, que el Paco Mercè us tenia que dir alguna cosa, però no t'ho ha dit al final. No. Què hagués passat? Què hagués passat? A veure, si haguéssiu elegit el camp de rugbi, haguéssim dit: hola, allà tenim que anar a veure els baixos, està allà el conyo, mi prima. Queixes. Si ho feu als barris, allà a prop dels barris, intentant, un barri aquí, un barri allà, vull dir, cada barri tenia la seva mostra. Hola, que no hi cabem, que no hi cabem, que no hi cabem. A veure, tampoc haguéssim capigut al camp de rugbi, perquè avui hi havia un moment 5.000 persones esperant. 5.000 persones no fiques en un camp de rugbi. Però bueno, en fi... Com podeu veure, el problema amb les entrades ha passat a quasi totes les grans festes majors de Catalunya. I es tenen molt en compte les entrades pels nens. Una pregunta. Han preguntat els pares o els avis als nens si volen anar aquest any a mitja tarda, a les 6 de la tarda, a xixarrar-se de calor, per veure una part dels balls de la nostra festa major, o ho prefereixen veure per la tele? Algú ho ha preguntat als seus nets o fills? Molts cops prenem decisions pels nens i de les mostres és com les bufandes. Sabeu el que és una bufanda? Una bufanda és una prenda de roba que se li fiquen als nens, nosaltres els pares li fiquem als nens, quan els pares tenen fred. Vull dir, mami, el nen no té fred. El nen està passant una calor increïble, però com el pare té fred, li fica la bufanda amb el nen. A lo millor, a molts nens petits, si no estiguessin induïts pels pares o avis, aquest any ells no tindrien cap interès en el format elegit per veure alguna de les mostres de festa major. Aquest any a les xarxes socials ha sorgit una nova forma d'expressar els sentiments en èpoques de festa major. I jo ho he anomenat hiperventilació festa majorenca. Fa anys, quan estava una de les juntes directives que vaig formar part de l'agrupació, estava a la secretaria, amb les llistes dels nens de les cercaviles per Santa Tecla, això és cert, el nen tindria... Aquella tarda va vindre una dona amb el seu fill, el fill tindria 4 o 5 anys, dient que el volia apuntar al baile de los palotes. Dic, baile de los palotes? Li vaig dir, sí, el baile de los palotes. Llavors vaig entendre que referia al ball de bastons, just al ball que la grupa no disposa. I li vaig contestar que la grupa no tenia baile de palotes. Seguidament em va dir que l'apuntara al ball de los circulitos. I li vaig dir que ho entenia molt, però aquest ball, vaig entendre que el ball de circulets. Que aquest ball pensava que estava ple ja, vull dir que ja estava ple. I vaig preguntar-li al Toni Muñoz, que el tenia per allà al costat, li vaig dir, Toni, tens alguna vacant? No, està ple. I li vaig dir a aquella dona que estava ple. Al dir-li que tampoc hi havia cabuda, em va ficar mala cara. La mare volia endur-se al seu fill algun ball, sigués el que sigués. Si hagués hagut el ball de majorets, l'apunta el ball de majorets o de trabucaires, amb alguna plaça. Doncs aquella dona no li importava res ficar el seu ball, el seu fill, el ball que sigués. Doncs teníeu que veure la cara del nen. Estava més feliç que un xinxo, quan va veure que no podia sortir per la matinada infantil, perquè el nen no tenia una punyetera gana de sortir per Santa Tecla. Una cosa similar em va passar a mi també, que bé, hosti, estic content perquè estava patint pel temps i puc anar tranquil·let. Una cosa similar em va passar a mi també, quan la meva filla Laia tenia 2 o 3 anyets, que està allà darrere, que ja m'han dit que hi ha el cosí, el Paco, ha sigut el teu telèfon. No? Li vaig aconseguir un tratge i un cabeçut petitet que m'havia deixat l'agrupació. Vam agafar la nena, la vam vestir i li vam ficar el cabeçut al cap. Jo i la seva mare, la Mònica, vam sortir il·lusionats del Palau per engegar la cercavila de nens per Santa Tecla amb la nena vestida amb un cabeçut de girassol. Quan vam caminar 50 metres a l'altura de Can Quildo, la nena es va treure el cabeçut i me'l va donar perquè el portés jo. Se'l va treure, així, i me'l va donar. I jo, amb el cabeçut damunt. I perquè ma filla no sabia parlar, però em va fotre una cara de que papa, et fiques el puto cabeçut on et càpigui. La meva filla no volia portar cap cabeçut, però nos vamos encabezonando, no sé com es diu en català, perquè la nostra filla portés un cabeçut. Això és un exemple similar o relacionat amb el que he comentat abans. Mira que a casa ma filla ha viscut festa major. El meu pare, de petit, i actualment amb 97 anys, va ser portant del cabeçut Patufet, amb la postguerra, amb el pare de la presidenta Elena. I va fer la moixiganga en temps de postguerra. El tiet, en Jordi, geganter. El Gavi, el tiet Gavi, geganter. El padrí, bastoner. I el pare, també geganter. Doncs ella no ha tingut mai cap interès per cap ball de festa major. Jo per mi que la va avorrir de ben petita aquella matinada el dia del cabeçut. Vull dir que a vegades els pares no tenim en compte les decisions o opinions dels nostres nens. Com a exmembre de dues comissions de festes, la de l'estimat Ramon Soler, pau descansi, i la del meu amic Cisco Rossell, que estàs per aquí, Cisco? Bona tarda. Sé el que és treballar pel poble, pels xiquetans agraïts i pels xiquetans torracollons. Mai m'havia imaginat que escoltaria aquests últims dies de xiquetans de tota la vida, els famosos STV, frases com que la festa major és de tots o per ningú. Aquest egoisme de preferir que valls, gegants i feres de foc es quedessin a casa un nou any perquè ells no han tingut la sort d'adquirir una de les poques entrades per assistir als actes, no ho acabo d'entendre. No sé què hagués passat si els que s'han queixat de no tindre entrades haguessin tingut. Potser haguessin callat i no haguessin dit res? Possiblement, no ho sé. Doncs possiblement no s'haguessin queixat. Jo crec que no s'haguessin queixat. Senyors, que encara estem en pandèmia, que estem sotmesos a mesures restrictives, que si la comissió no hagués fet res, us haguéssiu queixat perquè no han muntat res, que tenim tropocientos nens a Sitges, més els corresponents pares. Ja sabia que no hi hauria entrades per tothom. I si no s'ha aconseguit entrada, doncs mala sort. Segur que ho expliqueu als vostres fills i ho entenen. Perquè molta tonteria la tenen els avis i els pares, i no els nens. És un bon any per fer pedagogia amb els nens i tractar amb ells i fer-los entendre que no hi ha hagut entrades per tothom. Que quan es facin grans, algun dia potser no podran fer classes de música perquè els mestres tenen l'agenda d'alumnes plena. Que si practica, per exemple, futbol, a lo millor es tira una temporada a la banqueta, perquè només poden jugar 11 jugadors. Que de grans algun dia voldran anar a veure un espectacle, un musical, un concert, i trobaran també entrades exaurides. Les opinions salomòniques i egoistes que he sentit en els últims dies m'han superat, com la de la festa major per tots o per ningú. Altra cosa, gent que la seva punyetera vida ha anat a cap presentació, pregó o cap altre acte de festa major, aquest any hi vol anar. Tócate los huevos, Manolo. Pensava que la pandèmia ens faria més humans i empàtics, però malauradament no ha sigut així. Qui era torracollons abans de la pandèmia continua sent torracollons amb la pandèmia i serà torracollons després de la pandèmia. Amics de la Comissió de Festes, gràcies per la vostra voluntat de reinventar la nostra festa en aquests temps tan difícils i que sabem tots que us han canviat les normatives d'aforament quasi cada 15 dies. I treballar i perdre hores per un poble difícil, potser no diferent a com són altres pobles, però difícil. Que quan es toquen temes sensibles com la festa major, surten tots els egos i faltes d'empatia habidos i por haver. Amic Agustí Marcet, enhorabona perquè a l'octubre, enhorabona amb tu i a tota la vostra comissió, enhorabona perquè a l'octubre segur que tindràs una cua brutal de tots els que s'han queixat, que voldran entrar amb la comissió, amb unes superbones idees perquè cap ni un, si no ja està liada, dels tropocientos nens que viuen a Sitges amb els corresponents pares o avis, no es quedin cap sense veure els balls de festa major, en llocs on també es compleixin les normatives del Procicat, en cas de que l'any que ve encara estiguem amb la mascarilla. Tots voldran entrar dins de la comissió de festes, a perdre hores i hores i hores de manera altruista i sacrificar moments per estar en família durant dies i dies i també sacrificant la pròpia festa major, la seva pròpia festa major, per treballar pel seu poble. Com diria el Rubianes, el trabajo en la comisión te honra, el trabajo en la comisión te dignifica, el trabajo en la comisión te pule, te abrillanta, el trabajo en la comisión es la hostia, el estar en una comisión hasta te pone cachondo. Ya ves lo cachondos que están los de la comisión cuando vuelven a las 2 o las 3 de la mañana de hacer una reunión de 4 o 5 horas de discutirse entre ellos para ver qué van a hacer para el pueblo, para que todo el pueblo esté contento. Y vuelven a su casa a las 2 o las 3 de la mañana y al día siguiente se tienen que ir a trabajar, ¿eh? Y cogen y dicen, van por la calle todos, se les ve cuando llegan por la calle después de la reunión, se les ve todos en fila. Venimos de una reunión de la comisión. Lala, todos felices y contentos. Tranquils, que cua de gent para entrar no tindreu. Els criticons seguiran esperant asseguts al seu sofà, a veure quina trinxada i matxacada poden fer, perquè molts d'ells no tenen l'empatia necessària per entendre la feinada que dona qualsevol comissió muntar la nostra festa major, encara que puguin haver-hi petites errades, i més en aquests temps de pandèmia i restriccions, perquè molts d'ells segurament no han estat mai en cap junta directiva de cap entitat ni cap comissió. No voldrien ser ni els presidents de les seves pròpies comunitats de propietaris per mandra. Comissions de festes, moltes gràcies per intentar que en aquest temps de restriccions fer el que mínimament heu pogut fer perquè la festa major del 2021 no quedés en blanc un altre any. Faig extensiva també aquesta felicitació a la comissió de barraques per la gran currada que es foten també, per la magnitud que han adquirit els actes de barraques aquest any i per la seva gran capacitat d'autocrítica. Per cert, Ubau, només una coseta de crítica. Si no estarà per aquí, però si a millor se m'escolta per la ràdio o per la tele, hòstia, els gots de cubata fot els meljars, tio. Hòstia, que són així. Si m'escoltes, no sé, està ja TV3? Només això. Tot l'altre, Ubau, perfecte. I és per això que crec que tots ells, a comissió de festes i comissió de barraques, es mereixen per part de tots nosaltres un gran aplaudiment. A casa sempre he viscut a la festa major, ja que de ben petita el meu germà sempre em portava amb ell a totes les sorties d'aquella primera colla de castells dels anys 70, la qual el meu germà també era membre. Jo vaig fer bastons perquè de jove el meu germà també va ser bastoner i he sigut geganter perquè el meu germà també ho va ser. De petit vaig practicar atletisme perquè el meu germà feia atletisme. Practicava caiac perquè el meu germà feia caiac. Soc carnavalero perquè el meu germà em va entrar a la primera colla de carnaval, la Salsa del Xató, i m'agrada ser alegre, feliç i fer feliços als demés perquè el meu germà sempre ha sigut una persona alegre, feliç i positiva. M'agrada muntar xous faranduleros perquè al meu germà li agradava muntar xous faranduleros i ja amb 17 anys ja m'agafava perquè em disfressessi amb ell per ajudar amb ell i el Mauri als xous del sopar de la colla de carnaval de la Salsa del Xató. El meu germà ha sigut el meu gran confident i sobretot el meu amic. Hem treballat també junts i hem viscut moltes vivències junts, moltes, algunes que no puc explicar en públic. Gavi, tal com diu una cançó de l'Antonio Orozco, estoy hecho de pedacitos de ti. Gavi, fa 3 mesos ens vas donar un susto de salut molt gran. Vaig pensar que el meu referent, potser després de l'ensurt, potser ja no seria el mateix. Em vas fer preocupar molt. En alguns moments vaig pensar que mai més gaudiríem junts per alguna possible seqüela i em vaig entristir de no haver fet més coses amb tu, haver gaudit més de tu I mira que no hem parat de fer coses junts en tota la nostra vida, però encara hem fet, haver fet més coses. Gran part de la meva personalitat és gràcies a tu. I aprofito aquest pregó satíric de Festa Major per dir-te que tu ets part de la meva Festa Major. I és per això que públicament vull dir-te dues paraules. T'estimo, Gavi. Segueixo. Segueixo. Sitges, quina vila més gran que tenim? Vila que no, vosaltres no ho sabeu encara. Jo ho sé perquè tinc contacte que m'ho ha dit. El pròxim setembre serem portada de la revista National Geographic. National Geographic. No sabies, Aurora? La pròxima setmana? El pròxim mes. Em sembla que és la revista del dia 15, surt. Jo ja tinc el Batalla i li tinc carregat un fascicle d'aquells. Perquè a Sitges han trobat restes molt importants de diferents homínidos que vivien aquí, allà, a la prehistòria. El director d'aquesta revista, a l'arribar a Sitges, es va quedar flipat. El tio va pensar, en aquest poble són uns cachondos. Perquè, hòstia, la que deixa l'autopista per l'entrada de la bòbila, el primer que es troba és una rotonda amb una pedra en forma de xumino. Segueix més a baix a la dreta i va veure aquell minigolf nou que hi ha a Can Robert i es va confondre, va pensar que estava arribant a Salou. Però ara el minigolf està millor, eh? Ara està més camuflat, està millor. Després ja va veure que no s'havia equivocat. I a la que ens va començar a tractar i veure com funcionen les nostres redes socials sitxetanes, el tio va pensar, sí, estic a Sitges, perquè ja li havien informat que en cada pueblo hay un tonto i en Sitges hay un tonto de cada pueblo. En fi, una història. Aquesta revista, la National Geographic, l'any passat, quan estàvem tots confinats i que no podíem sortir de casa, per això no es vam assabentar, van fer excavacions i van trobar dos yacimientos. Com es diu yacimientos en català? Yacimens, no? Que jo havia estudiat només una hora de català a la setmana. Tu també, eh? Però tu estudiaves més que jo. Van trobar dos jaciments. Un sota l'Ajuntament, sí, aquell edifici que tenim, on hi ha més ganivetades que en una pel·lícula de Rambo, i lloc on fa temps que els nostres polítics feien plens. Us en recordeu quan els polítics feien plens allà a l'Ajuntament? I l'altre jaciment, al costat de les fonts dels Jardins del Terramar. Sí, aquell lloc on els nostres polítics es junten tots per fer-se fotos. Collons, no heu pensat de traslladar allà a les galeries dels concerts i fer els plens allà? No? No seria mala idea, no? Bueno, que em lio. Que els arqueòlegs d'aquesta revista han descobert restes d'aquests tipus d'homínidos de la prehistòria, en aquests dos jocs. Homínidos que, segons les seves característiques, han anomenat amb diferents noms. Homínidos que durant el pas dels anys segueixen entre nosaltres. Però per donar més informació sobre aquest fet, es troba entre nosaltres el delegat a Espanya d'aquesta prestigiosa revista. Demos la bienvenida al senyor Francisco Mirando Pacuenca. Francisco, ¿por qué no sale?
No, pero tengo que salir ahora.
Sí, hombre, que tienes que salir ahora.
Bueno, pues que me da vergüenza. Bueno, vale, pues salgo. Espera, ¿eh? Espera, que me tengo que poner la americana, que tengo que ir. Espera. Hola, buenas tardes, ¿eh? Buenas tardes. No me voy a caer, ¿eh? Bueno, me presento, soy Paco, soy Francisco Mirando Pacuenca y soy director general de la revista National Geographic. De la prestigiosa revista National Geographic. Tal como ha comentado mi amigo el pregonero, en Sitges, durante el confinamiento, descubrimos unos importantes hallazgos arqueológicos de homínidos aún por descubrir. De los nuevos homínidos encontrados, quiero dar hincapié al hallazgo de fósiles del homínido Regidorus quinespencus, que de estos se encontraron 21 fósiles. El Regidorus quinespencus era un homínido caracterizado por su constitución física, puesto que los paleontólogos, después de examinar los fósiles encontrados, determinaron en su constitución física que tenían más cara que espalda. Entre los 21 Regidorus quinespencus se han encontrado dos diferentes subespecies, las dos de sexo femenino, la Auroras republicanum y la Gallardum convergentum. Estas subespecies tenían las dos un denominador común. Las dos tenían ideas independentistas, pero entre ellas se repelían entre sí, debido a las ansias de gobernar su tribu. Después hemos descubierto otro tipo de subespecie, los Regidorus foraneus, especie homínida venida de fuera, no autóctona de la zona. Esta subespecie se dividía en dos tipos, el Regidorus foraneus escolanus, que habitaba en las playas de Sitges y también se encargaba del sistema económico de la tribu y que constaba de enorme empatía para ayudar y resolver problemas de las sociedades culturales de la tribu. Y la otra subespecie, de Regidorus foraneus, todo lo contrario que la otra, se caracterizaba en que no tenía ninguna empatía a ayudar a resolver problemas de las sociedades culturales de la tribu de la zona. Este subespecie se sabía que vivía en el terrado de un edificio. Otras especies son el homínido Regidorus cuperus, el grupo de homínidos Regidorus socialistus y el grupo de homínidos Grupus municipalus, que todos tienen un denominador común, que era de apoyar el grupo mínimo de mayores miembros, para así poder gobernar en dicha legislatura tribal. Voy acabando. Otra especie de homínido Regidorus encontrado en Sitges es el Regidorus sopabobus. Este homínido se caracteriza por no tener ni oficio ni beneficio y aprovecha a meterse en la política tribal local para ver si puede entrar a gobernar junto a sus compañeros, seguir sin pegar un palo al agua y ser mantenido con un buen salario por el resto de la tribu, como mínimo durante 4 años. Vivir de la sopa boba, vamos, por eso lo de Regidorus sopabobus. El último de los homínidos encontrado es el Egoistus noempaticus festamayorencus. El Egoistus noempaticus festamayorencus eran una especie en que los niños pequeños de esta especie eran siempre amamantados con leche de una sola vaca. La leche de esta única vaca era repartida para todos los niños de la tribu, pero, inexplicablemente, cuando la vaca no podía abastecer de leche a todos los niños, preferían matar la vaca y que ningún niño bebiera leche. La leche de los niños en la prehistoria, en la actualidad, es muy similar con las entradas de las mostras. Y la vaca es nuestra fiesta mayor. Esta es la relación que ha habido en temporis. Y hasta aquí esta conferencia. Gracias, Franchu. Gracias, Franchu. Bueno, debe estar ahora. Por invitarme a poder realizarla delante de este fantástico público. Muchas gracias. Perdoneu, ¿eh? Una otra vegada arribo tard. Bueno, ya venimos acabando, ¿eh? Vamos a ver. Abans d'acabar aquest pregó, una persona es vol despedir de vosaltres. Una persona es vol despedir de vosaltres perquè em sembla que no s'ha anat. Que és... mi amigo Juan Carlos.
He estado muy emotivo. Al final no voy a decir, ¿eh? Cabrones. He estado muy emotivo de honda satisfacción que me hagáis, dejáis, hagáis dejar, coño, no, que soy bobón, que me cuesta hablar, que me hayáis dejado participar en este pregón. Hostia, le he rimado y todo, ¿eh? Aprovechando que estoy en Cataluña, lejos de Sofía, voy a aprovechar para irme de campamento. Y me voy a ir ahora mismo a un pueblo que hay aquí hacia unos 50 kilómetros, que se llama Hospitalito del Niño Pequeño. No sé si lo conocéis. Hospitalito del Niño Pequeño. Ahí hay una casa de campamento brutal, ¿eh? Coño, Hospitalet del Infant. Bueno, para mí, otra vez voy a decir que para mí es un motivo de honda satisfacción haber hecho el pregón de fiesta mayor, y ahora voy a dar el paso final, tranquilo que llegáis a tiempo, que estáis mirando los relojes, cabrones, y voy a dar paso de nuevo a la finalización de este pregón.
Per acabar aquest pregó... No, va? No va? No, sí. Per acabar aquest pregó, encara que sigui un any diferent, jo marxaré passat demà marxaré rumb a la Costa Brava. Els que us quedeu, gaudiu d'aquestes màgiques 36 hores. Reinventeu-vos també. Deixeu anar els vostres sentiments vers la nostra festa major. Rigueu, plogueu, ploreu, estimeu, abraceu-vos, enyoreu els que ja no hi són. Emocioneu-vos, és bonic emocionar-se. Continueu esmorzant, perdoneu. Rigueu, ploreu, estimeu, abraceu-vos, enyoreu els que no hi són, emocioneu-vos. És bonic emocionar-se, continueu esmorzant amb els amics el dia de la vigília. Continueu fent el vermut del dia 24. Continueu gaudint de l'olor a pólvora dels nostres balls de festa de balls de foc. Del so de les carretilles, del so de les nostres gralles, del so dels picarols, dels nostres balls blancs, del repicar dels nostres bastoners i pastorets, de les cares d'alegria i innocència dels nostres circulets, de la presència dels nostres gegants, capgrossos i feres de foc, encara que sigui des de la llunyania o asseguts davant de la televisió. Continueu gaudint dels dinars familiars, visqueu la nostra festa de forma intensa a casa, als carrers, als bars, brindant pels nostres patrons, que no oblidem que és per ells aquesta festa. Els sitxetans són molt grans i aquesta pandèmia no detendrà que podem gaudir de nou de les nostres tradicions, encara que, per desgràcia, aquest any la puguin gaudir els nostres balls, no, molt poca gent amb els nostres balls en directe, només algunes persones. Però és millor això que no fer res. Alegrem-nos també per als que han tingut sort d'haver trobat entrades. Alegrem-nos. Tenim una de les festes més entranyables i grans de la nostra terra. I és entranyable i gran per com la visquem nosaltres, els sitxetans. I fins aquí aquest pregó. Benvolgut Sant Bartomeu, que de Sitges és patró, visca la festa major. Gràcies. Moltes gràcies. Oi? Prima, gràcies. Ostres! Bueno.
Sí, ho farem ràpid, perquè sabem que hi ha pressa. El president de la comissió, Agustí Marcet, el regidor de Tradicions i Festes, ens dirigiran unes paraules i al final li hem fet un obsequi que, si vol, ell ho compartirà. L'obsequi és obra de l'Adrià Berlant i ja està.
Moltes gràcies, Adrià. Abans que comencin els polítics i els presidents, moltes gràcies pel detall dels dos gegants. Moltes gràcies, moltes gràcies. A veure. Oh, parla, no obro.
Bona tarda a tothom, seré breu, que anem una mica tard. En primer lloc, agrair a la presidenta de l'agrupació i a l'agrupació en general per convidar-nos en aquest acte del pregó satíric. Haig de reconèixer que és la primera vegada que vinc i us asseguro que a partir d'ara això m'ho marcaré en el calendari, perquè ha estat un plaer. Felicitar el Franxo. Franxo, em vas dir que faries un pregó, que ens faries plorar, que ens faries riure, i a mi ho has aconseguit. He rigut, he plorat amb tu, així que felicitats. Felicitar també a les noves polvilles i hereus i també a la Lourdes per aquests nomenaments. Res més, no m'allargo més. Moltes gràcies. Visca Sitges i visca la Festa Major.
Bé, bona tarda a totes i a tots. Gràcies a la grupa, gràcies Vinyet per convidar-los un any més. M'afegeixo les felicitacions del president de la comissió, no les tornaré a repetir, però sí que diré que, tot i no fer el pregó satíric on toca, diguem-ne, davant del que és la grupa, Palau del Rei Moro, sí que estic molt content de poder estar aquí avui davant de tots vosaltres i intentant donar una sensació de que estem tornant una miqueta a la normalitat, com bé deia en Franxo el seu pregó, que felicito aquí públicament perquè ha estat un pregó excepcional. Doncs encara estem en temps de pandèmia, estem fent tot el que podem perquè podem portar al carrer o a les places on hem considerat aquest any poder fer aquesta mostra de ball o aquesta exhibició de balls, doncs perquè gent de Sitges, sitgetans i sitgetanes, podeu anar a veure-la. Som conscients que tots i totes no hi podran ser i no hi poden ser, però com deia el Franxo, més val això que res. Per tant, doncs esperem que l'any vinent tots puguem gaudir de la nostra Festa Major tal com com la coneixem, que el pregó satíric el fem davant del Palau del Rei Moro i que totes i tots doncs, podem gaudir la festa al carrer. Per tant, us desitjo una molt bona Festa Major a totes i a tots, que la visqueu en família, junt amb els amics, amb els coneguts, i sobretot respectem els nostres sants patrons i que la visquem també pels que no hi són. Moltes gràcies a totes i a tots, visca Sitges, visca la Festa Major i visca la grupa.